Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Benvinguts, benvingudes un diumenge més a Església d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Una setmana més som amb vostès. I gràcies també per la seva fidelitat a Ràdio Estel. A partir d'ara els oferirem informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Començarem pel recull de notícies més rellevants dels darrers dies. Abordarem una entrevista amb mossèn Pere Morales, viceconciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que ens parlarà del pelegrinatge diocesà que comença demà. Tindrem la resposta a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre. Avui ens l'oferirà mossèn Ramon Sàrries, estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. L'Àlex Alsina, com sempre, és al capdavant dels controls. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. I comencem pel recull de notícies. El proppassat dia 23 de maig, el Comú de Canillo, el Principat d'Andorra, va dedicar un homenatge al pintor Francesc Galobardes en la presentació i inauguració a l'Auditori del Palau de Gel d'Andorra de l'exposició Canillo, els ulls del paisatge andorrà, Francesc Galobardes Carbonell. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, monsenyor Joan Enric Vives, i destacar els valors com a persona i com a artista de l'autor, de 88 anys, i que ha donat a conèixer Andorra al món al llarg de la seva vida, amb les més de 200 exposicions en els més diversos indrets del món. Galobardes agraïa al Comú i a aquelles persones que havien fet possible que tingués lloc aquesta exposició i el conveni amb el Comú, que permetrà en el futur crear un museu a l'edifici del Telecabina dedicat a l'obra de Galobardes. Recordar els seus inicis als anys 60, quan va començar a treballar a Andorra, i el seu anhel perquè la seva obra resti a Canillo. El cònsol major de Canillo, Josep Maria Mandicó, va agrair que es podrà dur a terme el projecte de crear un espai dedicat a l'obra de Galobardes i la cessió d'obres que l'autor fa perquè aquest museu permanent amb l'exposició de la seva obra sigui possible i així honorarà i enriquirà el llegat cultural de Canillo. Finalment, el cap de govern i el copríncep episcopal clogueren l'acte amb paraules ben sentides i records de com l'obra de Galobardes ha acompanyat les seves vides amb relació a Andorra i als seus paisatges emblemàtics. dissabte, dia 25 de maig, a Balaguer, va tenir lloc la darrera sessió conjunta dels dos cursos de formació permanent del Bisbat d'Urgell, que es van impartint al llarg de l'any 2018-2019 a l'Escola de Formació Permanent del Bisbat, que dirigeix el vicari episcopal mossèn Antoni Elvira. S'inicià amb els laudes i després el curs bàsic comptà amb les dues darreres sessions del credo, amb Crec en la Comunió dels Sants, impartida per mossèn Antoni Elvira, i sobre la resurrecció de la carn i la vida perdurable, que impartí el nostre arquebisbe Joan Enric. La darrera sessió del curs d'aprofundiment, que aquest any ha estat sobre història de l'Església, va anar a càrrec de mossèn Norbert Miracle, amb el tema l'Església durant la Guerra Civil Espanyola 1936-1939 i també sobre el Concili Vaticà II. Després es clogué la jornada amb el repartiment d'acreditacions i diplomes dels cursos realitzats a càrrec de l'arquebisbe. També dissabte, dia 25 de maig, va tenir lloc al Santuari del Sant Crist de Balaguer l'onzena trobada formativa per als animadors de litúrgia de la diòcesi, amb una trentena de participants. Obrí la sessió l'arquebisbe, que valorà molt aquesta continuïtat de la trobada des de fa 11 anys. Hi participaren dos ponents, mossèn Xavier Parés i mossèn Emili Villegas, amb la temàtica de les celebracions dominicals en absència o en espera de prevera i sobre el Ministeri de la Comunió als Malalts, respectivament. Dilluns passat va tenir lloc a la Fundació Fiella de Tremp la tercera jornada de formació permanent del curs per als preveres i diaques d'Urgell, amb una quarantena de participants. La jornada fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric i els ponents, els sacerdots Sergio Requena, director del secretariat de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, i Raúl Tinajero, director del Departament de Joventut de la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola. Sergio Requena va presentar una síntesi clara i precisa de l'exhortació apostòlica postsinodal Christus Vivit, adreçada als joves i a tot el poble de Déu. Va anar desgranant els punts principals dels seus 9 capítols dividits en 299 paràgrafs. Si volem que el missatge de l'Evangeli sigui acollit pels joves, el Papa ens recorda les tres veritats fonamentals que aquests deuen captar quan s'acosten a l'Església, els joves. La primera és que Déu és amor. La segona veritat que un jove ha d'escoltar és que Crist el salva. Hi ha una tercera veritat que és inseparable de l'anterior. Ell viu. Un jove es queda indiferent davant Crist si té la idea que solament és un personatge històric que fa 2.000 anys ens van donar un bon exemple. Ens va donar un bon exemple. Raúl Tinajero va presentar als assistents la seva experiència com a representant de la Conferència Episcopal Espanyola en el treball previ al sínode de joves, durant la seva participació en ell i les seves conclusions personals per a treballar després del sínode. El ponent va insistir en la necessitat de passar d'una pastoral de joves o per als joves a una pastoral amb els joves, o on ells siguin els autèntics protagonistes de l'acció pastoral. Un diàleg ric entre el ponent i els assistents va cloure la jornada de formació. Com cada any, el nostre bisbat d'Urgell organitza un pelegrinatge a Lourdes. Enguany en serà el 41è i serà del 3 al 6 d'aquest juny. O sigui, en comença demà. I també, com cada any, ens agrada portar a conversa aquí a l'entrevista d'Església d'Urgell aquest esdeveniment. Anem a parlar-ne, doncs, amb mossèn Pere Morales, que és viceconciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, diocesana. Bona nit, mossèn Pere.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres i per apropar-nos tantes i tan interessants dades d'aquest pelegrinatge que, com deien, comença demà. Com es presenta enguany el pelegrinatge a Lourdes?
Doncs molt bé, com sempre, cada any, pues, ja sabeu que en aquestes dates estem ja preparant aquest esdeveniment, com molt bé has dit, no? Un esdeveniment força multitudinari, important i significatiu pel bisbat, no solament pel nostre, sinó per tots els bisbats que hi tenen aquest peregrinatge, sempre amb una il·lusió, nervis del començament lògics per la preparació i organització, però la il·lusió sempre hi és. La il·lusió d'anar a veure la mare, tots plegats, com una gran família, i tenim aquesta sort que cada any pues, hi podem fer-la. També ens acompanyarà el bisbe, ens acompanyaran en diversos llocs del bisbat i, sobretot, com sempre, els protagonistes, que són els més importants, els malalts.
Quants hi van aquest any?
Aquesta la xifra és la que estan sempre més o menys, gràcies a Déu. Jo crec que ens estem bastant estabilitzant en aquest sentit, que no pugem, això sí, però tampoc baixem i ens estem en voltant d'uns 70-75 malalts, acompanyats pels seus corresponents, pels seus respectius voluntaris que se n'ocupen, i després tenim la secció aquesta tercera dels pelegrinatges. En total, que podríem comptar uns 350, que hem estat sempre en aquesta xifra,
sí, sí,
que venen arreu de tot el bisbat.
De tot el bisbat, no? De la Vall d'Aran, de la Vall de Ribes.
Del nord, del sud, de l'est, sí, del Puigcerdà, d'Andorra, dels dos Pallars, de l'Aguer, o sigui, hi han organitzat diversos autobusos. Encara, és veritat que fins al... Bueno, ja pràcticament estem ja en aquestes xifres i disposats a sortir ja demà mateix, ben d'hora, per arribar ja al santuari, pues, ja sabeu que els francesos pues, també són gent que se'n van d'hora a dormir perquè matinen també d'hora. Així, aviam si també nosaltres d'hora demà sortirem i estem allà, tot i que farem alguna parada entremig per fer el viatge una miqueta més còmode.
Els malalts que hi van acostumen a repetir cada any, o sigui, cada any s'apunten a la gràcia que representa Lourdes,
sí.
N'hi ha de nous, són sí, sempre els mateixos,
sí, són...
també, i van els mateixos que van als
sí,
altres anys?
Hi ha una...
com va això?
Sí, jo ja porto 4 o 5 anys i veig que si fan o fan, sempre són... Hombre, vull dir, hi ha un percentatge molt important d'una estabilitat dels malalts, perquè és veritat que alguns marxen, ja marxen cap a la casa del pare i cada any pues, és veritat que anem acomiadant amb alguns que estan en fases més terminals, però que és veritat que també alhora també se van afegint i fins i tot s'afegeixin alguns voluntaris que ja són molt
també,
grans,
no? També...
i passen de ser voluntaris a ser malalts. I això és la... Això és l'únic d'aquesta
sí,
família que anem passant tots per totes les fases.
Hi ha alguna novetat respecte a l'any passat o als anys darrers?
Sí, sempre, perquè tot i que sempre és el mateix, però sempre és diferent. Per tot i així, és veritat que s'acostuma a posar una cosa que doni aquesta singularitat d'aquest peregrinatge, com ara, per exemple, una de molt important, que tindrem una peregrina especial, molt especial, que és Santa Bernardeta de Subirú. Ha decidit també ser ella peregrina, acompanyar, tot i que ella no va sortir gaire d'allà, no? Des de molt jove, després va ingressar al convent, però es veu que li ha entrat les ganes i ja començarà ella a ser peregrina i farà tot un peregrinatge. Ja s'ha fet, ja ho ha fet a Alemanya, a Itàlia, i ara enguany ho farà amb Espanya, tot aquell recorregut que anarà passant per totes les hospitalitats. Estarà un parell de dies a cada diòcesi i concretament a la nostra ens tocarà el dia 23 i 24 de novembre.
I les relíquies
de Santa Bernardeta, especialment.
I quins actes hi ha previstos? Suposem que cada any més o menys deuen ser els mateixos.
Sí, però... això és un... Sí, la dinàmica, si fa no fa, és la mateixa perquè ja requereix una gran preparació i organització i tenim sempre el primer dia que arribem tot una... la benvinguda i una mena d'acte penitencial amb la celebració de la penitència. I després el dimarts, que és el dia més fort, tindrem ja la Santa Missa en la Gruta i el Via Crucis per la muntanya cap a la tarda i a les... més o menys la processó eucarística i al final cap a les 9 tenim el rosari amb la processó d'antorxes. Dimecres tenim la missa internacional com és de costum i un via crucis pels malalts. El dilluns ja fem la tornada, tot amb la missa matinal de, ja només amb la diòcesi, amb nosaltres, allà en la capella de Sant Josep. I bueno, fem la tornada i això són els 4 o 5 punts importants. Avui hi ha segurament que alguna activitat intercanviada pel mig, però en grosso modo són aquests els més importants.
El lema d'enguany, feliços vosaltres els pobres. Què ens vol transmetre?
Feliços els pobres. Feliços els pobres, com fa referència a que el més important, el que es vol dir la Mare de Déu, el que es vol dir en aquest lema, és la importància dels pobres, no? És el tresor de l'Església, els pobres. Jesús ha volgut esdevenir pobre, ha volgut especialment representar-se en ells, ja ho sabem, en les obres de misericòrdia, quan vau tenir gana, on vau alimentar, quan vas tenir set, on vau donar de beure. I aquestes són, és veritat que és al final el judici, no? De les benaurances i sobretot que la comunitat i la comunió entre l'Església i la diòcesi, amb capdavant el bisbe, els pobres tenen un paper importantíssim perquè també són, és veritat, que són motius de salvació i sempre, sempre, com va dir el Senyor, els tindrem a prop.
Quan parlem de pobres, en el context evangèlic, en el context bíblic, o bíblic i evangèlic, què volem dir? Per la gent que ens escolta, perquè a vegades hem de descartar, sens dubte, que els pobres són aquells que no tenen diners. De què parlem quan parlem de pobres?
Claro, aquí els pobres... La categoria més profunda i més significativa la dimensió més profunda que es vol buscar des de l'Evangeli és la pobresa espiritual, no? Benaurats els pobres d'espírit. Són tots aquells les persones que tot i sol ho esperen de Déu. Vull dir, que pot haver un pobre que no tingui pràcticament res, però sigui el més ric del món, no? Perquè té el seu cor.
Exacte.
Ho té ple. Això tenim un exemple magnífic també en la paraula del jove ric, no?
Sí.
Que és veritat que ell hi tenia tots els números, no? Per ser un seguidor i un deixeble de Jesús, un bon cristià. I al final les riqueses el van atrapar, no? Però no tan sol perquè era molt ric, sí, que de vegades també la riquesa en si és molt difícil, costa molt deixar-la, però la riquesa interior, la riquesa de l'abandó, deixar-te anar, tirar-te als braços del Senyor i amb aquesta sensació d'això, d'anar, de pilotant, com demanant, no? Com un captaire, això és molt difícil. La nostra naturalesa està feta al contrari, no? D'orgull, de soberbia i de d'autonomia, d'independència i de fer la nostra. Per això és aquesta, deixar-se anar i caure's als braços dels pares, aquesta és la millor que podem tenir.
Molt bé. Per tant, pobres, aquells que només necessiten de Déu. Això és molt bonic, perquè a vegades associem... més una vegada ens passa pel cap que Pobres són aquells que no tenen diners, però no hi ha gent que potser té molt, no té diners i és molt rica d'altres coses i no es deixa ajudar, potser.
Sí, sí.
En canvi, hi haurà potser rics que són
que
pobres.
Són pobres.
Sí, aquesta és la meravella evangèlica.
Sí, sí, aquesta és la que hauríem de fugir una mica aquesta comparació, no? Uh-huh. Tot i que és veritat que el que és pobre de recursos materials, pues, uh-huh, és veritat que també té més uh-huh, un camí ja bastant, sí, sí, avançat per ser també pobre, uh-huh, el que va passar al jove ric. Uh-huh.
I els joves participen en aquest pelegrinatge?
Aquesta és l'assignatura, pues, com de sempre, pendent, no? L'altre dia vam tenir una formació allà a Tremp, que va venir a donar-nos una xerrada el delegat de joventut de la conferència episcopal espanyola, i això ens van donar unes directrius com podíem no, atraure la pastoral joventut, de la joventut, com podríem captar aquest jove, no, en un moment tan difícil que es veu que... Doncs, de veritat, no, es veu realment que ho hem perdut i no sabem ben bé. Doncs fer una església en sortida, ens va recomanar ell de sortir allà on són. Ja no va estar com tenint les portes obertes com abans i que se t'omplia, no? Hem de, sobretot, també hem d'anar a l'essencial, hem de prioritzar moltíssimes coses en aquests plans pastorals de la joventut, i bueno, sobretot com esperança, amb passió, amb ànim i entusiasme, que és el que al final ens va encomanar a tots, no? Uh-huh. Això tira endavant, perquè cap a la fi l'aventura i el treball, uh-huh, i sobretot els joves, sí, també són del Senyor.
Bé, doncs, molts ànims i, sobretot, moltíssimes gràcies, mossèn Pere Morales, viceconciliari de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes, d'aquí del nostre bisbat d'Urgell, per haver-nos apropat i haver-nos parlat del pelegrinatge. Vostè, que ja fa 5 anys que ho fa, com ens ha comentat, doncs que li desitgem que vagi molt bé, que demà comencin uns dies de gràcia, i que la presència de Maria a Lourdes sigui un gaudi, i sobretot de sanació espiritual, física, si ella ho vol, i que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies i bona nit a tots.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja hem arribat a la secció preguntes que ens fem sobre. Tenim una pregunta, concretament, què és el llibre de l'Apocalipsi? I hem convidat a mossèn Ramon Sàrries, estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra i col·laborador assidu d'Església d'Urgell. El saludem. Bona nit.
Bona nit.
Mossèn Sàrries, vostè és sempre disponible, perquè...
Els dies que puc.
Sí?
Hi ha dies que no podria, però els dies que puc, sí.
Li agraïm moltíssim.
Gràcies.
Doncs expliqui'ns què és el llibre de l'Apocalipsi.
Ah, puntualitzes bé, el llibre de l'Apocalipsi. Mm. Perquè la paraula Apocalipsi, per si, és una paraula que a vegades la gent... Entenem què? L'Apocalipsi, la fi del món, una cosa apocalíptica. Uf!
Sí, sí.
Els mitjans de comunicació fan servir la paraula apocalipsi, com allò dius, una cosa apocalíptica, una cosa dius, ui, això serà una gran desgràcia, un gran terratrèmol. No, la paraula apocalipsi d'entrada vol dir revelació. I el llibre de l'Apocalipsi és el llibre de les revelacions, de les visions que té. S'atribueix a Sant Joan, per tant, Sant Joan, de la fi del món, com si va a la final dels temps. Llibre de les revelacions, de les visions del final del temps. Això faré, diguem, el sentit de l'Apocalipsi, i el llibre de l'Apocalipsi, són aquestes revelacions. Aleshores, en aquest llibre, al començament, és molt bonic perquè hi ha el missatge a 7 comunitats cristianes de l'Àsia Menor. I els diu, molt bé, amb què Déu està content d'aquelles comunitats, i amb què pues, es podrien esforçar una mica per treure la son de les orelles i anar millorant. Que, evidentment, aquesta primera part és un missatge de l'autor, diguem, de Sant Joan, als cristians d'aquelles 7 comunitats. O sigui, són pràcticament un missatge que dius, escolteu-me, nois, aviam. Llavors, després, continua, hi ha el llibre, continua, que sí, hi ha, amb les visions, diguem, una miqueta del final del temps. Que llibre vol dir donar coratge, esperança, il·lusió als cristians en una època de persecució. Quan ja han començat les persecucions contra els cristians, donar-los esperança, donar-los coratge, que al final del temps, encara que ara hagin de patir, o encara que ara siguin perseguits i n'hi ha que morin màrtirs, al final el bé guanya béns sobre el mal. I aleshores, el llibre ens farà veure el sofriment dels cristians, el sofriment del mateix Jesucrist, però Jesucrist ja ha estat glorificat. Llavors hi ha aquells passatges preciosos quan hi ha l'anyell immolat, però que és triomfant, que és coronat, aquest anyell, que és una imatge d'aquest anyell preciosa que tenim a l'església de Santa Coloma, Andorra. Aquell any no es deia preciós, encara és la pintura romànica original. Aquelles pintures que ara s'han recreat d'aquella forma tan bonica, que jo aconsello anar a pujar-les a veure, l'església de Santa Coloma, Andorra. Aquell Jesús, que també ell és crucificat, també ell és mort, ell ha estat glorificat. I els altres seran també glorificats com ell. O sigui, a la fi del temps, el bé ven sobre el mal, els, diguem, els seguidors de Jesús surten victoriosos, Déu coronarà tots els seus fidels, i els donarà, doncs, la glòria, la majestat, i és esplèndid aquelles visions al final quan tots són coronats. Ara, mentre duri aquest període de temps a la Terra, on hi ha, doncs, on les forces del mal desencadenades contra els bons i comencen a sortir imatges molt, molt corprenedores d'animals i de... Clar, llavors allà sí que és... O de desastres que hi ha en la naturalesa, desastres que hi ha en el cosmos. Llavors sí que hi ha els grans cataclismes. Llavors allò sí que dona peu al terme apocalíptic quan parles d'aquest de fi del món. O sigui, aquesta visió d'acabament de les coses, de desgràcies, de cataclismes, està una miqueta derivada del moment en què les forces del mal estan combatent contra el bé. Llavors, aquest llibre té una cosa que és els simbolismes, els animals, els colors, les formes, sobretot té un simbolisme. El color vermell de la sang, el color blanc dels glorificats. Té frases esplèndides, o aquella visió dels que ja són al cel, que la frase és preciosa, li pregunta, diu, qui són aquests? Anen amb vestits blancs i palmes a les mans. Diu, aquests són els que venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits en la sang de l'anyell i els han quedat blancs. Aquesta frase, que han rentat els seus vestits a la sang de l'anyell i han quedat blancs, la frase és preciosa. Diu, com rentant amb sang quedarà blanc? Perquè la sang de l'anyell, la sang de Jesucrist que purifica, que salve. O sigui, aquests simbolismes dels colors, tot això, és preciós en aquest llibre de l'Apocalipsi. Això voldria més temps, Apocalipsi. Em deixes poc temps.
Però si vol, un altre dia podem fer una entrevista i parlar sobre el llibre de l'Apocalipsi. No tindrem cap problema. D'acord?
Bueno, és que, de fet, el llibre d'Apocalipsi és... Esclar, és l'últim llibre de la Bíblia. Val. I és preciós, eh?
Doncs el convidarem.
Difícil d'entendre. Difícil d'entendre.
Un dia una entrevista sobre aquest tema, el llibre de l'Apocalipsi.
Bueno, val. Molt bé. Sí, potser sí que valdria la pena.
Moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
Molt bé.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Ha estat de debò un plaer retrobar-los una setmana més la sintonia de Ràdio Estel. Ja sabem que els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Salutacions ben cordials de qui ha fet possible aquest programa. L'Àlex Alsina tenint cura de la part tècnica perquè tot el que han escoltat hagi pogut arribar fins a vostès a través de les zones radiofòniques. I de Maria Marín, qui els parla, en la direcció i presentació d'Església d'Urgell. Encantada de fer-ho. I ara ja sí, res més. Adéu-siau, amics, amigues.